Bon dia, són les dues. La canalla d'entre 5 i 11 anys es podrà començar a vacunar d'aquí a una setmana. La Comissió de Salut Pública hi ha donat llum verd aquest matí i ha deixat el procés en mans dels governs autonòmics. La Generalitat ja ha donat alguna pista.
Es començarà pels infants de més edat, és a dir, d'11 anys, i a partir d'aquí s'anirà baixant de manera progressiva. És a dir, com és obvi, a nivell logístic cal determinar encara de quina manera es farà. El que sí que tenim és un precedent que ha funcionat perfectament, que és la manera com s'han vacunat els infants de 12 anys fins al moment, que ha sigut demanant cita prèvia.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, també ha anunciat que reforçaran les inspeccions a bars, restaurants i gimnasos per comprovar que s'hi demana el passaport Covid.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De moment, aquest passaport Covid ja ha aconseguit un dels objectius, incentivar la vacunació. Des de divendres passat, i tot i ser pont, s'han punxat 20.000 primeres dosis i 18.000 de segones. Caldran uns dies per comprovar fins a quin punt serveix també per frenar la pandèmia. Avui el risc de rebrot ja supera els 450 punts. Hi ha una cinquantena d'ingressats més als hospitals, però s'han alliberat 6 llits a les UCIs. De seguida, tota l'última hora de la pandèmia. Abans, Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Repassem altres titulars. El govern impulsa una llei contra el racisme alertat per l'increment de casos.
Vol que sigui una normativa pionera integral que abordi també el racisme institucional. S'obrirà un procés participatiu perquè entitats i ciutadans col·laborin a elaborar-la.
Demà el preu de la llum serà una muntanya russa.
A l'hora més cara s'enfilarà fins i tot més que avui. De 8 a 9 del vespre passarà dels 238 euros al megawatt-hora. Ara bé, de mitjana el preu estarà molt per sota. Es quedarà als 108 euros al megawatt-hora, 100 euros menys que avui.
Un pis costa de mitjana un 10% més que fa un any.
Segons les dades de la societat de taxació TINSA, s'han encarit especialment els de la costa mediterrània i les capitals i grans ciutats. TINSA ho atribueix en part a l'interès que aixeca el sector immobiliari entre els inversors en un context de tipus d'interès baixos.
El Barça ja és a Munic, on demà s'enfrontarà el Bayern en l'última jornada de la fase de grups de la Champions.
Si guanyen, els blaugranes classifiquen pels vuitens. Si no ho fan, hauran d'esperar l'ensopegada del Benfica, que rebrà el Dinamo de Kiev. Aquesta tarda, Xavi Hernández i Gerard Piqué parlaran en la roda de premsa prèvia i a continuació l'equip s'entrenarà a l'Allianz Arena. Pel que fa al Bayern, el tècnic Julian Nagelsmann ha donat descans a tres jugadors, Goretzka, Sabitzer i Choupo-Moting. Kimmich serà baixa per Covid, mentre que Gnabry, amb molèstia, serà dubte fins a última hora.
I avui es decideixen els primers quatre grups.
Sobretot pendents de l'Atlètic de Madrid, que ha de guanyar al camp del Porto per classificar-se, i segons quin sigui el resultat del Milan-Liverpool, potser ni amb això en tindrà prou per passar. En canvi, una ensopegada dels matalassers els deixaria fora de la Champions i amb molts números ha quedat també fora de l'Europa League. Tots els partits es juguen a les 9 i a la mateixa hora el Madrid rebrà l'Inter de Milà amb la primera posició del grup en joc.
I l'últim titular, pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Aquesta tarda els núvols aniran a més i compte que demà torna el vent. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, aquesta tarda el cel quedarà mig ennuvolat i s'esperen alguns ruixats cap al Pirineu de Lleida i comarques de Ponent amb una cota de neu al voltant d'uns 1.800 metres. El vent es reforçarà especialment entre la costa de Barcelona i costa de Girona i aquestes ventades demà guanyaran protagonisme i afectaran sobretot el camp de Tarragona, punts de la Catalunya central i també la costa i el prelitoral de Barcelona. Molta precaució, fins i tot hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. I demà també s'esperen alguns ruixats, sobretot al nord i també a les comarques de Ponent. Cota de neu de matinada al voltant dels 1.800 metres, però baixant ràpidament cap als 800 metres. I demà també farà més fred.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Els infants d'entre... Els infants d'entre 5 i 11 anys es podran començar a vacunar contra el coronavirus a partir del 15 de desembre. La Comissió de Salut Pública ho ha aprovat aquest matí i està previst que les primeres dosis arribin el dia 13. Cada comunitat autònoma serà l'encarregada d'organitzar-ne el procés. Tot plegat començarà quan faltin pocs dies per les vacances de Nadal i això complica que la vacunació es faci a les escoles. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, el dia 13 arriben les vacunes pediàtriques, que seran de Pfizer, tal com va aprovar l'Agència Europea del Medicament, en uns vials diferents als que s'administren als adults. I en aquest cas, l'interval entre dosi i dosi serà de 8 setmanes. S'ha decidit fer així per incrementar la resposta immunitària i per tenir vacunats a tots els menors entre 5 i 11 anys, almenys amb una dosi, en el menor temps possible. Des del govern espanyol insisteixen que la vacunació és la clau per acabar amb la pandèmia. N'acaba de parlar la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
El gobierno sigue reivindicando la vacunación como tarea de éxito de este país. Es el éxito que todos nos hemos dado, nos hemos ganado, y la prevención a través de los comportamientos individuales para poder celebrar estas próximas Navidades bien distintas a las anteriores.
En aquests moments, el col·lectiu d'entre 5 i 11 anys és el més afectat pel virus, amb més incidència acumulada. Segons la Comissió de Salut Pública, la vacunació en aquesta franja d'edat disminuirà la transmissió en l'entorn familiar, a les escoles i també al conjunt de la societat.
Gràcies, Mar. A Catalunya, els propers dies, el Departament de Salut detallarà com es farà aquesta campanya de vacunació. De moment se sap que es començarà pels més grans, els d'11 anys, i que progressivament s'anirà baixant d'edat. Ara bé, no se sap on es farà, si a les escoles o en centres de vacunació. La portaveu del govern, Patricia Plaja, apunta que es podria fer amb cita prèvia, com ja ha passat amb els que tenen més de 12 anys.
Com és obvi, a nivell logístic cal determinar encara de quina manera es farà. El que sí que tenim és un precedent que ha funcionat perfectament, que és la manera com s'han vacunat els infants de 12 anys fins al moment, que ha sigut demanant cita prèvia. El que sí que és una realitat és que un cop arribin les vacunes, el procés de vacunació d'aquests infants no es demorarà, és a dir, serà ràpid.
L'Organització Mundial de la Salut també defensa la vacunació dels infants, tot i que deixa la decisió en mans de cada estat. El director regional de l'OMS a Europa, Hans Kluge, creu que contribuirà a reduir els casos.
L'ús de les mascaretes i la ventilació i els cribratges regulars haurien de ser un estàndard en totes les escoles de primària. La vacunació dels nens s'hauria de debatre i considerar nacionalment com una mesura de protecció més a les escoles. La vacunació dels infants petits no només redueix el seu rol com a transmissors dels virus, sinó que també els protegeix d'afectacions pediàtriques com el Covid persistent o la síndrome inflamatòria multisistèmica.
Inflammatory syndromes.
Kluge també ha apuntat que la vacunació obligatòria hauria de ser l'últim recurs dels governs per incrementar les cobertures vacunals. En espera que s'engegui la vacunació dels infants, el que sí que s'ha disparat ja és l'administració de primeres dosis a persones que encara no n'havien rebut cap, sobretot des que el govern va començar a plantejar la possibilitat d'ampliar l'ús del passaport Covid a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. De fet, des de divendres, el dia en què va començar a aplicar aquest certificat, s'han administrat 20.000 primeres dosis, Laia Colomer.
Això que ha estat en cap de setmana i enmig del pont de la Puríssima, que s'allarga fins demà. Durant aquests dies també s'han administrat unes 18.000 segones dosis, de fet, mentre que divendres passat i l'anterior es van punxar unes 6.500 primeres dosis. L'anterior, el 19 de novembre, van ser gairebé la meitat, 3.800, i el 12 de novembre encara menys, 2.500. Tot i que el creixement de la vacunació des que es va anunciar l'ampliació del passaport Covid, el president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, demana a la gent no confiar-se pel fet d'estar vacunat o tenir un test d'antígens negatiu. En una entrevista al Món a RAC1 ha demanat mantenir la mascareta i evitar les aglomeracions per no posar en joc el Nadal.
El no manteniment de distància, el no ús de mascareta, sobretot venint ara les vacances, les festes de Nadal, que ens trobarem, espero, no en grans concentracions, però estarem sense mascareta i segurament sense distància, doncs em fa temer que els contagis pugin.
Precisament avui hi ha una cinquantena d'ingressats més als hospitals, que ja s'acosten als 800. En canvi, hi ha 6 malalts menys a les UCIs, ara en són 175. També creix 28 punts el risc de rebrot fins als 452 i la velocitat de propagació repunta fins l'1,3. Ahir el Departament de Salut va diagnosticar 1.600 casos nous.
Doncs bé, després d'un primer cap de setmana de treva, a partir d'avui el govern desplegarà controls policials per comprovar que realment es demana el passaport Covid a bars, restaurants i gimnasos. Ho faran els Mossos i les policies locals.
Tot i que el balanç dels primers dies de la mesura és positiu, el govern considera que és el moment de controlar si realment s'aplica com toca, ho ha anunciat la portaveu Patricia Plaja.
Fins ara hem dit sempre que el bon ús del certificat és un tema de responsabilitat col·lectiva. És obvi que no s'anirà a fer inspeccions a tots i cadascun dels diferents locals, siguin de restauració o siguin gimnasos. Per tant, aquestes inspeccions seran aleatòries o a requeriment d'alguna de les parts, sigui de l'usuari o sigui del propi responsable del local.
Per cert, que el govern també demanarà al Tribunal Superior de Justícia prorrogar la mesura 15 dies més a partir de divendres. Per ara es descarta ampliar-la a altres sectors com la cultura.
Doncs encara sobre el certificat, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha criticat que hi hagi persones no vacunades que demanin el codi QR als amics per poder entrar, per exemple, en un restaurant. El món RAC1, Pedrós ho ha qualificat d'actitud infantil i estúpida.
És veritat que també hi ha la picaresca que diuen que hi ha gent que s'intercapia, trobo del gènere, anava a dir, infantil, estúpid, però això que explica el Quim Monzó, home, ens recorda que, malgrat que a vegades presumim que som un país molt, molt, molt avançat, ens queda molt per recórrer. A vegades encara som el país del carajillo.
Pedrós demana responsabilitat i entendre que la mesura beneficia tota la població. I quan encara no fa ni dues setmanes que Sud-àfrica va alertar de la variant Omicron, ja és la majoritària al país, la tenen gairebé 3 de cada 4 casos nous i està aconseguint arraconar la variant Delta. Ara bé, tot i que els casos creixen un 24% cada dia, les hospitalitzacions no van igual de ràpid, Laia.
Són dades que ha explicat el món RAC1, l'investigador de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Witwatersrand a Sud-àfrica, Xavier Gómez Oliver. Si la setmana passada es diagnosticaven uns 2.200 casos diaris, ara ja en són 16.000 i la velocitat de propagació s'enfila fins al 3, és a dir, cada persona contagiada n'infecta 3 més, unes xifres que confirmarien que és una variant més transmissible, però que de moment no es tradueix en casos més greus.
Sí que la transmissió sembla que sigui més ràpida. Afortunadament, per ara, els casos són lleus, però jo penso que hem d'esperar encara una setmana més que els infectats que no s'hagin recuperat portin ja 10 o 14 dies per veure si comencem a veure algun cas greu o no.
De fet, Gómez Oliver també ha explicat que de moment els malalts als hospitals necessiten menys oxigen que abans i també hi estan menys dies ingressats. En cas de confirmar-se que la variant Omicron és menys mortal, l'investigador creu que la malaltia cada cop s'assemblaria més a un refredat.
Hem de tornar a Madrid perquè el govern espanyol admet avui que no té cap decisió presa sobre l'IVA de les mascaretes. Actualment només es paga l'IVA superreduït, però el decret que ho permet caduca el 31 de desembre. En acabant de parlar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Madrid, Palau de la Moncloa, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara mateix l'IVA de les mascaretes quirúrgiques és del 4% perquè hi ha un decret que rebaixa aquest tipus de tipus general del 21% a l'IVA superreduït, però el decret caduca efectivament d'aquí a 3 setmanes i mitja. La ministra de Portaveu acaba d'assenyalar que no hi ha decisions preses i que s'està analitzant.
No hay ninguna decisión acordada más que la voluntad, que es lo que les decía, o la constatación de que efectivamente el gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas y por tanto no es un asunto que esté cerrado, pero sí que está la disposición constatada del gobierno en haber atendido la fiscalidad cuando ha sido necesario para atender las necesidades ciudadanas.
Les mascaretes ja estan regulades per un altre decret, un màxim de 62 cèntims per unitat, això per les quirúrgiques, les FFP2 no tenen regulació i tampoc reducció d'IVA, que estan gravades al 21%.
Ara són les 2:13 clavats.
I ara, la notícia BBVA.
7 de cada 10 catalans de la generació del baby boom creuen que tindran unes pensions pitjors que les actuals i 2 de cada 3 estan preocupats per la seva jubilació. Són dades d'una enquesta de l'Institut BBVA de Pensions amb persones d'entre 44 i 64 anys, per tant, les que es jubilaran en els propers 20 anys. La seva jubilació és un repte per al sistema de pensions, que ha de pagar cada cop més prestacions i durant més temps per l'augment de l'esperança de vida. Per això els experts aposten per potenciar els plans de pensions d'empresa i també els plans individuals d'estalvi. De fet, un 30% dels encastats creuen que quan es jubilin tindran algun ingrés extra més enllà de la pensió pública. Ho explica Luis Vadillo, director de l'Institut BBVA de Pensions.
3 de cada 10 catalanes de la generació del baby boom contaran con algún ingreso adicional a la pensión pública para la vejez. Y para la mayoría de los encuestados, estos ingresos provendrán de planes de pensiones individuales.
Els experts creuen que cal millorar el coneixement i la informació que tenen els ciutadans sobre el sistema de pensions perquè puguin valorar millor les diferents propostes de reforma.
RAC 1.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
La Vanguardia ens porta suavitat i estil amb les fundes de vellut per coixins de Casa Viva. Elegància en tres colors, gris, bisó i rosa. I tres patrons diferents. Primera entrega funda grisa per només 9,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC més 1 us convida al Chelsea Hotel, un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. RAC 1 migdia.
Un quart de tres, continuem repassant l'actualitat. Catalunya tindrà la primera llei per intentar erradicar el racisme. La Generalitat ha aprovat els primers tràmits d'aquesta futura normativa en la reunió setmanal del govern. Ho fan explicant alertats pel repunt de casos de racisme que han detectat els últims anys. Palau de la Generalitat, Eudald Martínez.
L'any passat, per exemple, el Socracisme va registrar més de 180 situacions de racisme a tot el país, tot i que a l'hora de la veritat només se'n van anunciar més de la meitat. El govern admet que en molts casos són les mateixes institucions les que discriminen les persones migrants, per exemple, a l'hora de garantir l'accés a l'habitatge o en casos d'abusos policials. És per això que la portaveu Patrícia Plaja ha anunciat que la voluntat de la llei és aplicar una mena de perspectiva antiracista a totes les polítiques del govern.
Una llei que té com a objectiu acabar amb el racisme institucional que es perpetua des de les institucions. I és per això que cal aplicar una mirada antiracista al llenguatge, a la manera de fer i exercir de totes les polítiques públiques, tenint en compte les seves causes i també tenint en compte les seves conseqüències.
El govern, per cert, que també ha aprovat retirar la creu de Sant Jordi al mossèn Josep Lluís Fernández Padró. Això després de les acusacions d'abusos sexuals que es van fer públiques ara fa uns mesos i que va admetre el mateix Tribunal Eclesiàstic de Barcelona.
Gràcies, Eudald. Més coses. El president del Constitucional, Pedro González Trevijano, diu que veuria raonable una reforma de la Constitució. Assegura que les noves generacions hi tenen dret, però posa límits als canvis. En una entrevista aquest matí a la cadena SER, ha defensat que aquesta eventual reforma ha de deixar al marge els principis bàsics de la Carta Magna.
Las generaciones modernas, las generaciones venideras, tienen derecho, claro que sí, a organizar su vida jurídico-política de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos. En consecuencia, a mí, con carácter general, reformar la Constitución y acomodar algunos puntos a las nuevas exigencias de los tiempos me parece una medida, en principio, válida y, en segundo lugar, razonable.
González Trevijano manté a més que la reforma s'hauria de començar en un context de distensió política. Admet que ara no sembla el millor moment. De fet, han demanat als partits que facin un esforç i es posin d'acord per renovar tots els òrgans constitucionals quan toca. De moment, però, no hi semblen disposats. Aquest cap de setmana ha fet 3 anys que ha caducat el mandat del Consell General del Poder Judicial i les posicions de PSOE i PP continuen completament allunyades. Els dos partits continuen acusant-se mútuament d'aquest bloqueig. N'han parlat aquest matí a Televisió Espanyola el portaveu dels socialistes, Felipe Sicilia, y la portaveu popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.
La novedad es que el Partido Popular sigue bloqueando. Lo único que ocurre es que el Partido Popular ha dicho que va a llegar a acuerdo y a consenso en todo menos en esta cuestión. Y cabe preguntarse, ¿por qué no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Es que el avance lo tiene que hacer quien gobierna, que es el gobierno de Sánchez, y por tanto el avance es poner encima de la mesa una ley en favor de la independencia judicial y donde establezca que los jueces sean elegidos por los jueces. Esto es la condición que ha puesto el Partido Popular y esto es también lo que nos exige Europa.
Montserrat també qualifica el president Pedro Sánchez de cínic perquè diu que cal complir la Constitució, però alhora pacta amb els que volen trencar-la.
RAC 1 migdia.
Centenars de persones que aquest estiu han anat al restaurant del Far del Cap de Creus a l'Alt Empordà han rebut una multa. L'Ajuntament diu que ha estat un error tècnic i és que, tot i que s'havia restringit l'accés de vehicles al parc natural, sí que es podia accedir a l'establiment. Per això, les persones que acreditin que van anar al restaurant se'ls retornaran els diners d'aquesta multa. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Les persones que anaven al bar o al restaurant del Far, tot i les restriccions, tenien autorització per passar al Cap de Creus. Qui concentra més queixes és el restaurant. Asseguren que hi ha més de 700 persones afectades. Chris Little, el propietari de l'establiment al Far, lamenta recular la situació.
Per intentar arreglar una cosa que era problemàtic, s'ha fet les coses el millor possible per a resoldre tots els problemes de quan tens que intentar una cosa amb prises, amb legalitat.
Una càmera a l'entrada del parc gravava les matrícules i el mateix programa detectava les que tenien autorització. L'Ajuntament i la policia validaven la matrícula i qui tramitava la multa és el Xaloc, un organisme de la Diputació. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, explica a RAC1 que el problema s'ha focalitzat als establiments de restauració.
Bàsicament perquè els que anaven a menjar un dia en el restaurant. Totes aquestes matrícules es havien d'apuntar el mateix dia i es havia de fer tota aquesta gestió que hi havia molt de treball manual, vull dir que hi havia una persona que havia d'entrar, que es podia equivocar amb la matrícula, amb el número, amb una lletra.
Segons el restaurant, però, els errors a l'hora d'introduir malament la matrícula són residuals i ho atribueix al sistema informàtic.
Gràcies, Bàrbara. Obrim ara Plana Econòmica. El preu de la llum de demà cau en picat. Si avui de mitjana arriba fins als 212 euros el megawatt hora, demà se situarà al voltant del 108, és un 48% menys que avui. De fet, el preu marcarà el segon mínim de l'últim mes. Ara bé, cal tenir en compte que durant els festius, com demà, l'electricitat s'abarateix i que hi haurà oscil·lacions i fortes durant tot el dia. Marta Vilageliu.
El preu per demà dimecres, que és festiu estatal i cau l'activitat econòmica i la demanda energètica, és menor, quedarà molt per sota dels 200 euros al megawatt hora per segona vegada en 21 dies. La baixada es deu al fet que la franja horària més barata caurà fins als 14 euros. Serà entre les 5 i les 6 del matí. El preu màxim es manté i arribarà fins als 238 euros entre les 8 i les 9 del vespre.
Parlem ara del preu dels pisos, que és gairebé un 10% més car que l'any passat. Sobretot han pujat de preu els habitatges construïts a la costa mediterrània, a les capitals i a les grans ciutats. Segons la societat de taxació TINSA, aquesta variació interanual es deu en part al fet que el 2020 els preus estaven més ajustats per la pandèmia.
L'actual evolució del sector immobiliari s'emmarca en un moment de recuperació econòmica. Hi ha més persones interessades en comprar, la demanda es reactiva més ràpid que l'oferta i per això els preus ara mateix estan a l'alça. TINSA també assenyala que després del confinament ha crescut l'interès inversor perquè hi ha incertesa sobre la inflació i altres productes financers més econòmics. Per tant, el producte immobiliari és una inversió alternativa atractiva. Ara per ara el valor mig a Espanya està a un 28,2% per sota del moment més car el 2007, abans de la crisi econòmica.
Tot plegat en un moment en què creixen noves formes de finançament que incentiven encara més el consum. La més utilitzada és la Buy Now, Pay Later, és a dir, comprar ara, paga després. És una tendència que els experts alerten que pot crear una falsa sensació de pagar menys per un producte. Marc.
El pagament ajornat ara per ara el fa servir un 3% de la població espanyola, però els experts asseguren que cada cop ho farà servir més gent. Elisabel Ruiz d'Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, experta en educació financera i investigadora del grup DigiBiz, ho associa a les rendes de les famílies que cada cop són més baixes.
Cada vegada la societat és molt més consumista i el que sí que s'ha demostrat és que com més facilitats de crèdit es donguin, doncs la gent tira d'això, no? Hi ha molt poca educació financera, això suposa que la gent no planifica correctament. Com més petit sigui l'import al qual hagin de finançar, això vol dir que és més fàcil que s'hi enganyi.
Tot plegat pren rellevància ara que venen les festes en què la despesa de les famílies es dispara. Segons l'estudi sobre les tendències de consum elaborat per Kantar, els espanyols preveuen gastar una mitjana de 258 euros en regals de Nadal, un 7% més en comparació amb la despesa de l'any passat, que va ser de 240 euros.
RAC 1 migdia.
L'esperit de Nadal s'encén aquest vespre als Jardins de Pedralbes amb l'espectacle Natura Encesa. Es tracta d'una proposta immersiva amb projeccions, llums i màpings que submergeix els visitants en un univers de llum i natura. L'espectacle, que es podrà veure cada vespre a partir de les 6 de la tarda, s'estarà als Jardins de Pedralbes fins al 9 de gener. Maria Cusó.
Un recorregut oníric a través dels jardins barcelonins que representa la vida al planeta. Ho fa en quatre espais diferenciats, aire, aigua, terra i foc, que es van descobrint a mida que s'avança pel camí. Un trajecte amb projeccions, música i més de 100 quilòmetres de cablejat que, com explica el seu director artístic, Felipe de Lima, vol ser un crit per tenir cura del medi ambient. Són declaracions a RAC1.
Una experiencia inmersiva con un gran espectáculo de iluminación. Este año el parque lo hemos titulado Life. Habla sobre la vida en diferentes entornos, en el mundo acuático, en el mundo aéreo, en el mundo terrestre. Es una experiencia que es ver las luces de Navidad desde otro punto de vista, ¿no? Y impregnarse de magia.
L'espectacle ja s'ha fet a Santa Cruz de Tenerife i ara a Terra Barcelona amb la intenció d'esdevenir una cita anual per Nadal. Dilima explica a RAC1 que van escollir els Jardins de Pedralbes per la seva diversitat natural i que els encantaria repetir ubicació l'any que ve. Les entrades es poden comprar al web de Natura Encesa.
I amb l'arribada de les festes també torna una de les activitats més tradicionals a bona part del país, els quintos i les quines. Després d'un any d'aturada a causa de la pandèmia, la temporada d'aquest any promet. El més matiner ha estat el de Palafrugell, el Baix Empordà, que ahir va fer la primera quina de Nadal. Altres llocs, com Sant Cugat del Vallès o Vilanova i la Geltrú, preparen pels vespres de Nadal i Sant Esteve Adrià, Santa Susagna.
La quina de Palafrugell ha encetat la temporada amb optimisme. El Xavier Carreras és un dels responsables de la quina i explica a RAC1 com s'han adaptat enguany a les restriccions Covid, especialment pel que fa a minimitzar contactes i possible risc de contagi.
Aquest any, perquè no hi hagi tanta interacció, vendre un cartró únic a l'entrada i que no hi hagi tantes cues, i hem tret el servei de bar.
Altres quines o quintos, com el de Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú o Terrassa, s'hi posaran directament al vespre del 25 de desembre. Un dels organitzadors del de Terrassa, Esteve Garrigó, reconeix que tenen moltes ganes que arribi el moment, però el que els fa por és que la pandèmia els obligui a cancel·lar-ho tot de nou.
El que faríem, doncs, és la gent amb mascareta, vull dir, més amb separació, diguéssim, d'espais, demanar el passaport aquest Covid, però estem a l'espera també de que ens diguin el que s'ha de fer o com s'ha de fer.
Al Nadal de l'any passat, la gran majoria de quines van ser virtuals per culpa de la situació pandèmica.
Els amics de la gent gran necessiten 68.000 euros per recuperar els àpats de Nadal, una tradició que va començar fa 35 anys i que l'any passat es va veure interrompuda per la pandèmia. L'objectiu és aplegar unes 2.000 persones amb 24 dinars i sopars els propers dos caps de setmana. Elena Soler.
Es tracta de poder acompanyar les persones grans que viuen soles en unes dates especialment sensibles en la seva situació. Per això organitzen aquestes trobades. Asseguren que respectant totes les mesures de seguretat. De fet, els voluntaris estan ajudant a qui ho necessita a descarregar-se el certificat Covid. També, però, repartiran obsequis per les cases i els faran més visites presencials i trucades telefòniques. Ho ha explicat a RAC1 el director gerent de l'entitat, Albert Quiles.
Fem un pas més i sí que celebrem els dinars de Nadal, hi haurà reforç telefònic, hi haurà reforç de visites, hi haurà aquests obsequis que venen a buscar a la Fundació, doncs, totes les persones voluntàries per entregar casa per casa i residència per residència, i en aquest cas, doncs, amb mascareta i amb distància, doncs sí que hi hauran aquestes estones de companyia.
Es poden fer donacions al web amicsdelagentgran.org i al Bizum 01608.
I l'escriptor americà Don Winslow guanya el Premi Pepe Carballo de novel·la negra. El jurat presidit per Carlos Zanon considera Winslow un dels grans cronistes de la realitat i valora la seva capacitat d'explicar el món a través de les seves obres de ficció realista. El considera també rei de la narcoficció. Rebrà el guardó el 10 de febrer en un acte al Saló de Cent en el marc del festival BSN Negra.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Tres minuts i arribarem a 2:15. El Barça ja és a Munic per afrontar l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb la classificació pels vuitens de final en joc, Xavi.
El Barça depèn d'ell mateix, és cert, però recordem que per assegurar-se a passar ronda haurà de guanyar el Bayern de Munic, i els bavaresos venen de guanyar els 5 partits disputats a la Lliga de Campions. Posem-nos en el cas que els blaugrana no guanyen demà a l'Allianz Arena, aleshores hauran d'esperar una ensopegada del Benfica en l'altre partit del grup. Els portuguesos reben el Dinamo de Kiev i si empaten o perden el Barça serà als vuitens, independentment del que faci a Alemanya. Per tant, dos partits en joc i dues places a decidir, la segona i la tercera, és a dir, qui sobreviu a la Champions i qui se'n va cap a l'Europa League. Se la juguen el Barça i el Benfica, mentre que el Bayern de Munic, que ja és primer, i el Dinamo de Kiev, sense opcions de continuar en competicions europees, seran els jutges del desenllaç d'aquest grup E. A continuació, busquem l'última hora dels quatre equips. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Començant pel Barça, que ara ho dèiem, ja és a Alemanya.
Sí, amb una expedició condicionada sobretot per les baixes i molt exigida pel context. El Barça ha viatjat aquest matí a Munic, finalment sense Ansu Fati. Ja vam avançar dijous a RAC1 que seria a baixa perquè prendre riscos seria una temeritat. La gran novetat de l'expedició és Ilias, que torna a la llista, i respecte dissabte en Kawan Abde, que no està inscrit a la Champions, i Arnau Tenas. Tots plegats ja són a l'hotel de concentració, el Westin Grand Munich, el mateix on el Barça va allotjar-se el 2015 quan va segellar el seu bitllet per la final de Berlín. Amb l'equip també hi ha viatjat el president Joan Laporta, acompanyat del vicepresident esportiu Rafa Juste, entre d'altres directius, i els ha rebut un ambient gèlid, amb 2 graus positius i trams de la ciutat emblanquinats per la neu que ha caigut a la nit. I aquesta tarda, quan s'entrenin a l'Allianz Arena, el termòmetre caurà fins als 3 graus negatius. De fet, la previsió diu que demà pot tornar a nevar fins i tot a l'hora del partit. A les 7 està prevista la sessió, amb l'atenció posada en les molèsties que arrossega Frenkie de Jong als isquios i que van fer que no fos titular dissabte, i les molèsties intermitents que té Piqué al genoll. Precisament Piqué serà l'encarregat d'avaluar les sensacions de l'equip a la roda de premsa prèvia d'aquesta tarda a partir d'un quart de 7, que també farà Xavi Hernández.
De les possibilitats de... Ja n'ha parlat Dani Alves, de les possibilitats de l'equip de passar ronda, em refereixo a algú que fins al gener no pot jugar a la gespa, però que de moment es dedica això, anar animant des de fora.
Sí, ho ha fet a Barça TV. Alves creu que hi ha motius per pensar que poden somiar.
Seguimos dependiendo de nosotros. Si, vamos a ir a un campo donde ya hemos hecho cosas positivas ahí también, así que pues, a recoger esas cosas buenas que hemos hecho durante esos 2 últimos encuentros, seguir creciendo a partir de ahí y poder pues, soñar. Es un equipo de gente que sueña, pero también de gente que ejecuta, y que es con esa predisposición, con esa energía que nosotros vamos a competir hasta el último momento.
Un Alves que assegura que de mica en mica l'equip està assolint tot el que vol Xavi, tot el que els transmet el nou staff, i que han de demostrar que tenen arguments futbolístics per lluitar.
Estamos en esa transición, pero la gente va cogiendo el ritmo, va cogiendo la intención de lo que está siendo propuesto por el staff. Y yo creo que también, a pesar de la dificultad, pues es un escenario muchísimo para un golpe en la mesa, ¿no? De avisarlos que el vaso está ahí, a pesar de que la gente piense diferente, a pesar de que los resultados pues, de los últimos tiempos pues, no han sido el mejor para el Barça, pero el equipo sigue ahí.
Diu que la por i el respecte pel Bayern són necessaris, però que no han de paralitzar l'equip demà a l'Allianz.
No cal dir que és complicadíssim el que ha de fer demà el Barça. Sí que és cert que, amb circumstàncies potser més favorables del que seria un Bayern-Barça, diguem-ho així, habitual, és a dir, amb tots dos conjunts jugant-se alguna cosa. El Bayern, després en parlarem, però no té res en joc, hi ha baixes, fins i tot jugadors que no seran demà contra el Barça. I pel que fa als blaugrana, Marta, a l'espera de saber a què agafar-nos, no? Perquè, evidentment, de l'últim partit, poca cosa contra el Betis, però sí que hi ha elements, jugadors sobretot, i circumstàncies com Dembélé, i que pugui jugar a l'inici, a la que agafar-nos.
Sí, Dembélé és el jugador que més lloances està recollint darrerament, tots els focus estan posats en ell, i fins i tot el president Laporta deia divendres que és millor que Mbappé, tot enmig de les negociacions per renovar. L'escenari de demà és majúscul, i amb Ansu Fati fora de l'equació i Memphis sense haver transformat cap gol a la Champions, malgrat portar 8 gols a la Lliga, totes les mirades es fixen en Dembélé. Malgrat que aquesta temporada no ha jugat mai encara de titular i tot just suma 104 minuts repartits en 4 partits, Xavi sap que amb ell al terreny de joc hi ha més opcions que passin coses interessants.
L'hem intentat protegir fins avui perquè hi havia encara risc de recaure de la lesió, i és un jugador que ha de ser diferencial. Està generant moltes coses, està generant molt perill, la pena que no hem pogut acabar amb gol, però és el Dembélé que volem, no? Actiu, molt valent en 1 contra 1, ha de saber triar quan ha de driblar i quan no, ha de partir de molt obert i molt profund, i bueno, és el que ens ha de generar. Al final són jugadors que han de marcar la diferència, no? A tenir o no tenir l'Usman canvia bastant la cara de l'equip, no?
Contra el Betis va jugar 31 minuts i, tot i que és cert que cap dels seus intents va anar entre els 3 pals, va xutar més ell en mitja hora que la resta de l'equip en tot el partit. A Múnich serà titular, si no hi ha cap sorpresa, però difícilment podrà aguantar els 90 minuts al màxim nivell, perquè fa 7 mesos que no juga un partit sencer. Serà qüestió d'aprofitar bé la seva embranzida durant l'estona que pugui jugar a la gespa de l'Allianz. La temporada passada, per exemple, amb 44 aparicions, va acabar el curs amb 11 gols, 3 dels quals marcats a la Champions.
Pendents, doncs, de la versió que pugui oferir demà el Barça a l'Allianz Arena, l'altre interrogant, ho deia, és també quina versió veurem del Bayern de Munic. El que sabem, com a mínim ja segur, és que hi ha 5 jugadors que no s'enfrontaran al Barça. Ho ha confirmat el tècnic del conjunt bavarès, Julian Nagelsmann. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, Goretzka. Choupo-Moting, Savitzer i Kimmich són baixes segures, segons ha confirmat l'entrenador bavarès a la roda de premsa prèvia al partit. Aquí hi afegim dos més que eren dubte fins ara, Gnabry, que tampoc no hi serà, i Lucas Hernández, que sembla que ja està bé, però no han confirmat, si més no, Nagelsmann no ha volgut dir si podrà jugar. A banda de les baixes, s'havia especulat sobre si farien rotacions i si l'11 del Bayern de demà no seria la millor versió dels alemanys. El tècnic, Julian Nagelsmann, ha estat directe.
Crec que el Benfica tampoc no va jugar contra nosaltres amb el millor equip, però nosaltres sí que ho farem, que no es preocupin per això.
Nagelsmann ha reconegut la feina de Xavi Hernández al capdavant de l'equip en els pocs dies que hi ha treballat. Diu que ara veu un Barça més agressiu i valent i diu que no li agrada pensar que poden eliminar-los.
Tenen jugadors de classe mundial i joves amb molt de talent. Estan sota pressió a la classificació i ho donen tot. Això és bo pel partit, si van a l'atac. Voldran fer un bon resultat, però nosaltres volem els 3 punts i això no seria bo pel Barça. No volem pensar en eliminar-nos, només en fer un bon partit i guanyar.
El tècnic alemany també ha destacat la mala situació econòmica blaugrana com a causant de la mala ratxa de l'equip, però creu que tot passarà i ha destacat l'aportació dels joves de la Masia i la d'un dels seus jugadors preferits, Frenkie de Jong.
Ara es poden veure jugadors de talent com Nico, Gavi i Ansu en bon nivell, han crescut a la Masia i ho estan fent bé a l'equip. És cert que amb aquests problemes econòmics no poden comprar al mercat de fitxatges, però tot i això tenen una bona plantilla amb bons jugadors. Han fitxat bé, com per exemple Frenkie de Jong, que per mi és un dels millors migcampistes del món, amb unes capacitats extraordinàries. Crec que sortiran d'aquesta situació, encara que els problemes econòmics triguin a solucionar-se.
Per cert, que espera que Lewandowski acabi fent el rècord de gols de la Champions, perquè això serà una bona senyal pel Bayern. Un Lewandowski que, per cert, en declaracions a un mitjà polonès ha dit que li agradaria que les paraules de Leo Messi demanant que li donin la pilota d'or del 2020 no siguin de mentida.
Voldria que fos una declaració sincera d'un gran jugador i no només una declaració o paraules. No vull enorgullir-me o emocionar-me, perquè, com dic, hi ha tot un procediment al voltant d'això. I jo ja estic concentrat en una altra cosa, però haver estat tan a prop i a la vegada tan lluny deixa un regust amarg. Necessites temps per pair el que se sent i jo encara en necessito una mica més.
Kingsley Coman també ha dit que el Bayern anirà per totes demà, sense importar les baixes que tinguin, i ha destacat que es troba molt millor després d'haver estat operat del cor, molt més tranquil, i que tot funciona molt bé i que encara millorarà més.
Però posant-nos en l'escenari, en el pitjor escenari, diguem-ho així, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
És a dir, que el Barça no és capaç de guanyar a l'Allianz Arena, aleshores haurà d'estar pendent del que passi amb el Benfica, que rep el Dinamo de Kiev, i sí que és cert que tampoc no arriba en les millors condicions el conjunt portuguès.
No, precisament perquè la Lliga està cedint terreny respecte als dos primers classificats, que són Porto i Sporting de Lisboa, en la lluita pel lideratge. Tots dos, tant Porto com Sporting, sumen 35 punts en 13 partits, havent-ne guanyat 11 i havent-ne empatat 2. Per tant, sense conèixer encara la derrota. En canvi, el Benfica ja n'ha perdut 2 i el darrer va ser precisament a casa contra l'Sporting, 1-3, divendres passat, un partit que va acabar mocadurada de l'afició, bé, mocadurada i mascaratada, perquè molts dels que no tenien mocador, doncs es van treure la mascareta i la feien voleiar fent un efecte similar. Sí, com sigui, està clar que aquest resultat ha creat molt mal ambient i fins i tot ha deixat molt qüestionat el tècnic Jorge Jesus. Tant és així que els mitjans portuguesos tenen molt clar que demà se la juga, és a dir, que si no superen en el Dinamo de Kiev i no es classifiquen, se n'anirà al carrer. De fet, el diari Record és molt concret, diu, si no guanya, se'n va al carrer, i si guanya però l'equip no es classifica per vuitens, llavors continuaria. El tècnic ja ha sortit a defensar-se, dient que un mal partit no ha de servir per valorar la feina feta durant tota la temporada fins ara, i que precisament, si són a un pas de poder deixar el Barça fora de la Champions, és perquè han fet molt bé les coses fins al moment. Jorge Jesus dirigirà avui el darrer entrenament previ al partit, i també aquesta tarda farà roda de premsa.
I al davant el Benfica hi tindrà un rival sense opcions a res. L'únic a què aspira és aconseguir la primera victòria d'aquesta Lliga de Campions, per allò de marxar amb bon gust de boca i, de passada, uns calrons a la butxaca. Última hora del Dinamo de Kiev. Francesc Ripoll, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, com deies, tenen un únic punt i tan sols es poden classificar per la Europa League. Per tant, no tenen res a perdre. A més, només van caure per un gol a dos davant el Bayern a la darrera jornada de la Champions i encadenen tres victòries consecutives a la seva lliga, on ara mateix són co-líders amb 44 punts, els mateixos que el Shakhtar. Pel que fa al capítol de baixes, cap novetat respecte als últims partits. Quatre lesionats, tres d'ells davanters, Besedin, Supriaga i Ibrahim Karkbo, a més del central Denis Popov. De totes maneres, els seus tres màxims golejadors, Chigankov, Bujalski i Garmash, autor de l'única diana que ha fet l'equip de Luchescu a la Champions, estan disponibles i podrien entrar a l'11. En aquest sentit, Xavi, ahir va passar pel tu diràs el davanter uruguaià del Dinamo de Kiev, Carlos de Pena, i va assegurar que encara que visitin el Benfica sense absolutament res en joc, competirán al máximo de luz y anirán a buscar la victoria.
De paseo vengo con la familia, pero cuando vengo a representar a mi equipo, pues quiero ganar. Está claro que no tenemos posibilidades matemáticas, pero igualmente venimos acá a hacer un gran partido y tratar de llevarnos los puntos.
El jugador també és conscient i entén que tenen tot el suport del Barça i la seva afició, però és clar, no competiran pel Barça, pel Bayern ni per ningú, ho faran per ells mateixos.
Normal, obviamente, cuando hay partidos que deciden muchas cosas, es normal que un equipo hinche por otro, pero nosotros, como te digo, al Dinamo de Kiev, tenemos que hacer un partido inteligente, ser profesionales, dar lo mejor de nosotros y tratar de conseguir objetivos, pero por nosotros, no por nadie más.
I acabo amb una dada. L'únic punt que ha aconseguit el Dinamo de Kiev en aquesta Lliga de Campions ha estat precisament davant el Benfica.
Tot això pel que fa al grup del Barça, que juga demà. Ara bé, avui ja quedaran definits quatre grups, tot i que són grups en què gairebé està tot el peix venut. Poques coses falten per saber, excepte en el grup de l'Atlètic de Madrid-Bases, on hi ha encara aquesta segona posició del grup en joc. L'Atlético ho té complicat, les coses com són. Visita avui el Porto.
Sí, a jugar la classificació pels vuitens de final, de fet, amb el Porto i el Milan. El Porto és el rival d'avui, com deies, amb el partit a Portugal a les 9, i a la mateixa hora que a San Siro es veuran les cares Milan i Liverpool. Recordem que el Liverpool ja és primer de grup, primeríssim, vaja, amb 15 punts, perquè ho ha guanyat tot, i que queda per decidir la resta. Ara mateix, amb el Porto segon amb 5 punts, el Milan tercer amb 4 i l'Atlético quart amb els mateixos 4. Què vol dir això? Que si el Porto derrota l'Atlètic de Madrid, passa segur com a segon. En canvi, a l'Atlético només li val la victòria i podria fins i tot no tenir-ne prou amb el triomf. Els de Simeone passaran si guanyen i el Milan no derrota el Liverpool, o si guanya per un gol més del que ho faci el Milan en el seu partit. De cara a aquest duel, per cert, Simeone té l'eix de la defensa en quadre perquè té les baixes de tres centrals, Savic i Jiménez, que estan lesionats, i Felipe sancionat. De fet, del primer equip només li queda Hermoso com a central pur i probablement faci parella amb Condogbia. Per això Simeone ha hagut de convocar dos centrals del filial, que són Fran González i Ibrahim Camara, a banda de tenir també la baixa de lateral Trippier. Tot i aquestes absències, el tècnic argentí està convençut que l'equip se'n sortirà.
Y seguramente tengo un equipo, un grupo de hombres que sabrán llevar adelante una situación como la que tenemos mañana, que no tenemos tres centrales de los cuatro disponibles para ganar el partido.
El Porto també té les baixes destacades com les de Marcano i Pepe per lesió, d'Uribe per sanció i el dubte de Grujic, xiularà Francesc Clement Turpent i el seguirem a RAC més 1, de fet, amb la resta de partits de la jornada d'avui.
I pel que fa al Madrid, amb la plaça dels vuitens assegurada ja a la butxaca, aquesta nit el que buscarà és passar com a primer de grup, Ripoll.
Els blancs en tenen prou amb un empat per certificar aquesta primera posició. Ara mateix tenen 12 punts, dos més que l'Inter, equip que visita el Bernabéu, per tant, els italians necessiten guanyar sí o sí per esgarrapar aquesta plaça a l'equip madrileny. Tot i això, serà un duel entre dos dels equips més en forma d'Europa. El Madrid, 8 victòries consecutives entre totes les competicions i l'Inter acumula 11 duels sense perdre i està lluitant frec a frec amb el Milan i el Nàpols per ser al capdavant de la Sèrie A. A la roda de premsa, Ancelotti explicava els motius pels quals el partit d'aquesta nit és important.
No, le digo, un partido de prestigio para nosotros, para los motivos que he dicho antes. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, en este periodo están jugando bien al fútbol, y después no jugamos en la primera plaza, que es importante, y tercero jugamos en nuestro estadio con nuestra afición. Estos son tres motivos importante para ver un partido que creo que va a ser interesante.
La gran absència a la llista de convocats és el davanter Karim Benzema. El francès es va lesionar el passat cap de setmana al camp de la Reial Societat, tot i que encara podria aparèixer diumenge en el derbi davant l'Atlètic de Madrid. Avui, però, tot apunta que Luka Jovic, que ja va marcar al Real Arena, ocuparà el seu lloc a l'11. L'entrenador italià deia ahir que podia competir amb qualsevol equip de la Champions i no amaga el seu objectiu, arribar a la final.
Queremos ganarlo por todos por esta... Por esta razón, llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es de llegar al final de esta competición. Al final o a la final de esta competición.
El partit a partir de les 9 de la nit amb arbitratge de l'alemany Félix Brich, també en directe a RAC+1, a la mateixa hora es juga l'altre duel del grup, el Shakhtar Sheriff. En aquest cas, sense res en joc, l'equip ucraïnès és últim, amb un sol punt, mentre que el Sheriff, tercer amb 6, jugarà a l'Europa League.
I ens queda per repassar els altres dos grups d'avui, en què gairebé no queda res en joc. L'única incògnita la tenim al grup A. Sabem que el Manchester City serà primer, que el PSG passarà com a segon i només falta per decidir qui jugarà a l'Europa League, si el Leipzig o el Bruges. Tots dos estan empatats a 4 punts, però l'average és favorable als alemanys. Els partits que tanquen el grup seran Leipzig-Manchester City i PSG-Bruges, tots dos en torn de tarda, a 6:45. I a les 9 es tanca també el grup C, tot i que en aquest cas no hi ha absolutament res en joc. L'Ajax passa 8 anys com a primer, l'Sporting de Portugal com a segon i el Borussia Dortmund se'n va a l'Europa League, el quart és el Besiktas, últim classificat, queda fora per tant d'Europa, i si avui no hi posa remei, a més marxarà sent l'únic equip que no ha puntuat de tota la Champions. Els partits per aquesta nit, Dortmund-Besiktas i Ajax-Sporting de Portugal. Ja veieu, menú extens de Lliga de Campions. Es decideix tot plegat entre avui i demà pel que fa a aquest sorteig dels vuitens de la Champions i també de l'Europa League, que sabrem dilluns. Un sorteig que farà dilluns i on els equips espanyols, els que hi siguin, hi sabran qui li toca, i el Barça també sabrà, a més, quina categoria, o millor dit, quina competició haurà de disputar. Tornant al Barça, justament, avui hem tingut nou comunicat, parlem, per tant, de l'apartat institucional. El Barça, més, un comunicat com a resposta conjunta amb el Real Madrid i l'Atlètic Club Bilbao a les cartes del president de la Lliga, Javier Tebas, respecte a aquella alternativa presentada a l'acord amb CBC. Marta.
Bàsicament, i resumint els quatre punts llarguíssims i l'apèndix, els tres clubs continuen defensant que la seva aposta és millor que la de CBC abans que es voti a l'assemblea de la Lliga d'aquest divendres. Sobretot remarquen que en el pla econòmic resultaria extraordinàriament més atractiu, cito textualment, per als clubs acceptar la seva proposta alternativa, perquè permetria, diuen, estalviar als clubs més de 12.000 milions d'euros, sent una proposta 15 vegades més econòmica i que, a més, només inclou compromisos per 25 anys i no per 50. Lamenten, diuen, que la presidència de la Lliga hagi derivat en un personalisme incompatible amb els principis i valors del futbol i amb les funcions, responsabilitats i obligacions d'aquest càrrec. També qüestionen els mecanismes de control econòmic de la Lliga i no descarten fins i tot emprendre accions legals. A tot això hi hem d'afegir una nova carta de Tebas de fa només uns minuts, on li llança un dard a Florentino Pérez. La Lliga diu que no pot estar sotmesa a un club que, després de més de 3 anys planificant clandestinament l'operació de la Superliga, va presentar el projecte sabent que era letal per la Lliga mateixa. Per tant, estarem atents a si l'intercanvi epistolar, aquestes cartes que es van intercanviant, continua fins divendres o no.
Discussions epistolars i per via Twitter també amb Tebas, que és un especialista en aquesta disciplina. Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
Fins després.
Tornant al vessant esportiu, ahir es va tancar la 16a jornada de primera divisió amb el Getafe 0, Athletic Club Bilbao 0, precisament el conjunt basc, amb aquest resultat es manté la part mitjana de la classificació, concretament és 9è amb 21 punts, 2 menys que el Barça, 1 punt més que l'Espanyol. Pel que fa als madrilenys, el Getafe encara és en zona de descens, concretament penúltim d'aquesta primera divisió. Sobre l'Espanyol, Eduard de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Ja encara hi pensa en el proper partit de Lliga, serà dissabte al migdia a casa contra
el
Llevant.
Sí, el CUE, que visitarà l'RCD Stadium sense haver guanyat encara cap dels 16 partits que ha jugat a la Lliga. 8 empats, 8 derrotes, són a 6 punts de la permanència els Granota. Del partit n'ha parlat avui el migcampista blanquiblau Sergi Darder.
Els punts ho diuen, ja no només a casa, sinó en pràcticament tots els equips, que a casa és més fàcil. Nosaltres, pues, no sé si som dels 3-4 millors a casa, per algú serà. L'afició ens dona moltíssim, els necessitem. No més, sinó igual que ho estan fent fins ara. Nosaltres intentarem també seguir igual o com no millora també a casa, que encara sempre hi ha marge de millora, i intentar guanyar, que sempre donem una afició, una alegria tant a nosaltres com evidentment a l'afició.
Darder sobrella la importància de guanyar dissabte i acabar l'any amb tranquil·litat a la classificació.
Sí, ho vam parlar el dia abans de la Real Societat, que venien, no sé si eren 3 setmanes importantíssimes per enfocar ja tot el que ve, acabar bé l'any, que crec que és important després d'un bon inici, sempre millorable, però un bon inici, després de pujar, canviar de categoria, sempre és complicat. Crec que l'equip s'ha adaptat bé a la categoria, ja ho hem demostrat més que res, perquè és la nostra categoria, no hi havia tampoc un procés d'aprenentatge, sempre que és diferent. Molt important acabar bé la temporada, les sensacions no són dolentes i ara sobretot són bones, així que intentar acabar bé l'any.
Darder, per cert, ha aparegut als mitjans del club fent aquestes declaracions lluint una ferida important sobre la cella esquerra. Se la van dur de souvenir de Vallecas per culpa d'una topada amb el seu company Ángel Herrera en una pilota aèria. Ras i curt, Darder n'ha dit això.
Bueno, coses que passen. Jo sempre ho he dit, de pilota pel terra, però bueno, per un cop que salto me l'emporto, així que ja ho tinc après per la següent.
Sí, potser no veurem molta més lluita aèria de Sergi Darder a partir d'ara. L'Espanyol ha tornat avui a la feina i ja no pararà fins a aquesta cita de dissabte contra el Llevant.
Souvenir de Vallecas, ostres tu. Maco, souvenirs de Vallecas.
Sí, hi ha poques coses a portar de souvenir de Vallecas.
Gràcies, Edu.
Fins ara.
Això a primera divisió, i a segona divisió Bassas, el Girona, en planíssima forma, eh?
Sí, ahir va tancar la jornada amb una victòria convincent contra el Leganés. Van golejar el Leganés, com dèiem, per 3-0, vuitens a un punt de l'Oviedo, només 3 de la promoció d'ascens que marca les Palmes. Una altra actuació i un altre resultat per estar satisfets i per seguir agafant confiança, com deia Mitchell.
Para mí la sensación que me llevo hoy es que el equipo a este nivel... podemos estar tranquilos que podemos conseguir hacer un gran año. Es la sensación que tengo por el rival, por la entidad del rival, por cómo venían, porque es un equipo bueno, pero que viene encima con una racha de resultados muy positivos, con muy buenos jugadores.
I que en canvi es va veure clarament superat per aquest Girona, que s'està fent molt fort a Montilivi, que fora comença a vendre cara a la seva pell. La victòria d'ahir gràcies a 2 gols més d'Estuani, 2 gols per cert que el situen ja com a pichichi de la categoria amb 11 gols, i un altre de Samu Saiz, el primer que va obrir la llauna després que el seu xut rebotés en un defensa. Els d'Estuani en canvi van ser d'aquells marca de la casa, de killer, de rematador, d'home d'àrea, un amb el peu i l'altre amb el cap, això sí, tots dos a passada d'Àlex Baena, que juntament amb Arnau van tornar a fer una autèntica exhibició per la banda dreta. Recordem que el pròxim partit del Girona serà dissabte a les 4 al camp de l'Eivissa, un Girona que també va veure com dos dels equips que té per davant van punxar en els altres dos partits que jugaven ahir. L'Eibar va perdre a domicili 1-0 a la Romareda contra el Saragossa, mentre que el Tenerife no va passar de l'empat a 1 a Cartagena.
I ara la resta del futbol.
Fins a 6 jugadores del Barça femení figuren en l'11 ideal que ha donat a conèixer aquest matí la Federació d'Història i Estadística del Futbol. Són Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Mapi Leona, Aitana Bonmatí, Lique Martens i Caroline Graham Hansen. En categoria masculina només hi ha Messi, ara el PSG, en un atac que també integren Cristiano Ronaldo, Lewandowski i Mbappé. Encara en futbol internacional, 6 jugadors del Tottenham han donat positiu en les proves que fa setmanalment la Premier. D'aquí 2 dies l'equip anglès juga un partit important de la Conference League davant el Rennes. Tot plegat al matí que s'ha confirmat també l'ajornament del duel previst per aquest dissabte entre el Sabadell i el filial del Betis pel brot de Covid que afecta el conjunt arlequinat.
RAC 1. Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant-la abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
Vols que la teva taula faci més goig que mai aquestes festes? Subscriu-te ara a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't una coberteria Bra per a 12 comensals. Truca al 933-481-482, gaudeix del diari cada dia i posa elegància als teus àpats amb Bra i La Vanguardia.
Que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, si sóc dins de casa, puc connectar l'alarma?
Esclar. Per exemple, de nit podeu connectar només al jardí i moure-us tranquil·lament, o també a alguna zona de l'interior, com vulgueu. Amb les càmeres de l'exterior i els sensors de les portes es detecta qualsevol cosa, i així ens anticipem. Però el més important és que, si ho necessiteu, hi ha persones a l'altra banda. Nosaltres sempre hi som.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre posant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Cinc minuts i seran les 3. Parlem de bàsquet. Avui dia clau per la incorporació de Dante Exum pel Barça. Bases.
El Bas escorta australià. Aquí continuem a l'espera que el Barça faci oficial el seu fitxatge pels pròxims mesos i principalment per substituir les nombroses baixes que té Saras en el perímetre. Ara mateix Calates, Higgins i Abrines. Recordem que Exum estava jugant fins ara a l'NBA, però les lesions no li han permès gaudir de la continuïtat que ell hauria volgut i per això es trobava sense equip després que els Rockets el tallessin abans que comencés la temporada i després de guanyar la medalla de bronze amb Austràlia el darrer estiu en els Jocs Olímpics de Tòquio. Està previst que Exum aterri doncs d'un moment a l'altre a Barcelona, perquè de cara a aquesta tarda té previst passar la revisió mèdica, una revisió que no és que es presenti com un tràmit, precisament tenint en compte aquest historial de lesions. Per cert, parlant de l'NBA, la Lliga Nord-Americana continuen tenint problemes amb el Covid. Ara ha estat el jugador dels Bulls, DeMar DeRozan, qui ha hagut d'entrar en el protocol Covid només unes hores després d'haver estat escollit com el millor jugador de la setmana a la conferència Est. Un cas de moment puntual, però que s'assuma als ja coneguts que afecten els Hornets, 5 implicats, o Denver Nuggets, que ara mateix en tenen 3. Veurem si aquests contagis provoquen la suspensió d'algun dels partits previstos per les pròximes hores. I tot això el dia que, tornant a casa nostra, té partit el Manresa, que juga a la Champions FIBA ja com a campió del seu grup. Ho farà a la pista de l'Ostrau polonès a 6:45 de la tarda. Per cert, que la família manresana plora avui la mort als 51 anys de Herb Jones, exjugador de l'equip manresà i que va ser peça clau a la Lliga del 98.
4 minuts i seran les 3, una petita pausa molt curta i de seguida ho rematem.
A Movistar juguem per la Palma. La jornada de la Lliga Endesa de bàsquet del proper cap de setmana es transforma en els partits solidaris Movistar. Per cada punt anotat, Movistar donarà 15 euros a la Creu Roja en favor dels damnificats pel volcà de la Palma. A més, els punts aconseguits pel màxim anotador de cada partit també comptabilitzaran com una aportació addicional. Serà un cap de setmana intens i ple d'emocions, previ a les festes nadalenques. Pots fer una donació a través del Bizum de la Creu Roja al 33512 o bé informa-te'n a cercadeti.cruzroja.es/partidosolidariosmovistar.
Minuts i arribarem a les 3, obrim l'agenda cultural i ho fem parlant de reconeixement facial. I és que aquests dies el Fotocol·lectània de Barcelona reflexiona sobre el control de la cara humana a la mostra Face Control Maria.
Es tracta d'una exposició col·lectiva de fotografia i vídeo que reflexiona sobre com els humans ens relacionem amb la nostra pròpia imatge i quin control en tenim. D'aquesta manera, la mostra contraposa el desig de ser vistos, afavorit per la presència de les xarxes socials, i el rèdit econòmic i polític que se'n desprèn. L'exposició està comissariada per Urs Tachel i hi participen una vintena d'artistes, des de noms consagrats com Diana Arbus, Thomas Ruff o Richard Hamilton, a noves pràctiques creatives i tecnològiques com són les de Trevor Paglen o Julia Cheng. La mostra es pot visitar fins al 20 de març.
Si voleu anar al cinema, una opció interessant de la cartellera és l'estrena de Daniel Brühl com a director. Es tracta de la pel·lícula La puerta de al lado.
Disculpe, ¿podría pedirle una foto?
Claro.
Quería decir una foto de vosotros.
És una història inquietant que protagonitza el mateix Brühl.
La pel·lícula explica la història d'un actor alemany que sembla que tingui la vida perfecta fins que un dia, abans d'agafar un vol, para un bar a fer un cafè. Allà es creuarà amb un veí que té informació molt íntima de la vida del protagonista i la seva família. La història, que sembla quasi un retrat de la pròpia vida de l'actor catalano-alemany, va néixer a Barcelona fa 10 anys. Ho explicava el mateix Brühl aquest matí al Món a RAC1.
Y todo empezó aquí, al lado, en la Plaza del Sol, en el restaurante en Valira.
¿Aquí es Gràcia?
Sí, que era un restaurante que me había recomendado Lluís Omar. Yo me había mudado a Barcelona y me sentí muy orgulloso porque ya no vivía en la casa de los padres, ya no vivía en hoteles, entonces iba por las calles andando con mi llavero, ridículo. Si ahora me viera a mí mismo desde fuera, patético. Pero me sentí esa actitud de soc d'aquí.
En aquell bar hi va veure un home que el mirava malament i d'allà va néixer el germen de la pel·lícula. L'actor ha confessat a RAC1 que va trigar molt a fer realitat el projecte perquè no confiava prou en les seves dots de direcció. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Berlín i ja es pot veure a les sales catalanes.
I acabarem amb música, concretament amb el més nou de Lil Dami. Peta Rasenc torna a sorprendre amb una cançó de gairebé 6 minuts en què reflexiona precisament sobre el poc temps que dediquem a les persones que més estimem. Es titula Tinc poc temps i és el segon avançament del seu pròxim EP, un treball que es titularà Cal Damià.
Una jaula bonita és una jaula.
Holdit fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a holdit.es.